Són 8:15 del matí, Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Joan.
3, 2, 1, se ganya.
Amb el Joan Anton Català, ja ho sabeu, el divulgador científic, cada diumenge a aquesta hora intentem entendre les curiositats de l'univers. Ho podeu fer també amb ell, amb molts dels seus llibres. L'últim, aquest breu i atzarosa història de la vida, breu però amb 400 i escaig planes, que podeu trobar a les llibreries. Com està, Joan Anton?
Molt bé, Joan, molt bé.
Avui ens fixarem en el cel, però no ens fixarem en el cel per entendre coses que la natura hi ha posat allà, sinó coses que hi hem posat nosaltres. Ara potser estic sent una mica arrogant i estic distingint-me a mi o a l'ésser humà de la natura. Avui parlem de les estacions espacials. Estacions espacials, que són aquests elements que posem en òrbita. No sé, a qui se li acut que necessitem posar coses orbitant al voltant de la Terra?
A nos. Tu deies, no sé si parlo en nom de si, esperat en un nos majestàtic, en nom de la humanitat. Doncs hi ha hagut pensadors de la història que ja hi van pensant, això, es van imaginar, no?, llocs, cases, on poguessin viure fora de la Terra. Mira, un dels que més s'hi va pensar i més va inspirar altres científics, un visionari, va ser un rus que es deia Konstantin Tsiolkovsky, l'any 1903. Aquest es pot considerar el pare de tota l'astronàutica russa o soviètica, el que els va portar a ser el número 1 i va atre els Estats Units en un munt de coses, excepte l'arribada a la Lluna. Quan era petit es va quedar pràcticament sord i va deixar l'escola als 10 anys, però el tio estava tan fascinat per la ciència i la enginyeria que es passava la vida dins de les biblioteques de Moscou, llegint llibre rere llibre d'enginyeria, de química, de física, de mates. Després va ser un humil mestre d'escola en un poble, però el tio va començar a escriure articles de com explorar l'espai, com s'havien de dissenyar els coets, com havien de ser els combustibles, i fins i tot parlava de com hauria de ser aquesta estació espacial en òrbita, si és que mai existia. Tots els seus treballs van passar molt desapercebuts, excepte per una altra gran figura de l'astronàutica, el Sergei Korolev, rus, soviètic, que és el pare realment de tots els coets, del Soyuz, de tots els coets, i de Yuri Gagarin, tot això ve d'aquest home que es va inspirar justament amb el treball d'aquest humil mestre d'escola.
Joan Anton, sovint quan parlem de primeres vegades en l'exploració espacial, ara ho recordaves, parlem dels soviètics, que van ser els primers en tot, menys en allò que ha quedat com a icona de la guerra espacial, aquesta arribada a la Lluna. Entenc que els russos, els soviètics, també van ser els primers a tenir una estació espacial,
Tovarich, Joan. I aquesta va ser la Salyut 1 a l'any 1971. Des de meitat de la dècada dels 60, els soviètics ja van saber que no arribarien a la Lluna abans que els americans. Òbviament no ho van dir. Però van començar a desviar els seus programes per fer altres coses més interessants, que ells pensaven, doncs, que si no podien arribar a la Lluna abans que els americans, podien fer altres coses, i una va ser la de les estacions espacials. Els militars seus hi havien treballat en un projecte que es deia Almaz, que no acabava de progressar, i llavors van aprofitar aquest projecte Almaz militar, van agafar el cos d'un coet Almaz i el van convertir en una estació espacial, juntant-hi peces provenents del programa Soyuz. I així neix la Salyut 1, que tenia 20 metres de llargada, 4 metres de diàmetre, 4 panells solars, i va estar en òrbita 175 dies i 3.000 òrbites. Aquesta va ser la primera estació espacial de la història, any 1971.
Ho van aconseguir a la primera o hi va haver...
Va haver problema, Joan, i alguns, com ara et diré, drama, va acabar en drama, perquè un cop ja la tenien enlairada, la Salyut 1, marxava d'aquí la Soyuz 10 amb dos cosmonautes per entrar i evitar l'estació per primer cop a la història. Es van acoblar molt bé, però no van poder obrir la porta, l'escotilla, diríem, per entrar a la Salyut 1, i van haver de retornar. Uns dies després marxava, per tornar-ho a intentar, la Soyuz 11 amb 3 astronautes. Aquests sí que van poder obrir i van evitar. I és el primer cop a la història que tenim ja astronautes dins una estació espacial. El drama ve quan aquests 3 astronautes de la Soyuz 11 retornen a la Terra, tenen una pèrdua d'aire mentre estan retornant i moren asfixiats. És un gran drama de l'exploració de l'espai com et deia, moren asfixiats quan tornen. Però ells han marcat la primera fita, evitar per primer cop una estació orbital.
I els dos que havien marxat al principi?
Van tornar bé, però no van poder entrar dins, van tornar amb la Soyuz 10.
O sigui, aquí n'hi ha uns que passen a la història i els altres que salven la pell, que
sí,
segons com...
Sí, igual si haguessin entrat allà i s'haguessin esperat més, igual després la Soyuz 10 hagués tingut algun problema, no ho sabem.
Va durar molt el domini soviètic en aquest nou àmbit? Mm-hmm,
força, perquè després el projecte Salyut, des de l'1, va seguir fins al 7, que és la darrera estació espacial d'aquest programa, a l'any 1991. Fixa-t'hi, els registres són... Els soviètics havien aconseguit situar 21 tripulacions dins les seves estacions espacials. L'estada més llarga d'una persona havia estat de 237 dies a l'espai, que era el rècord absolut en aquell moment. Però més important que això, i ho veurem en altres coses que ara parlem, la URSS havia desenvolupat i provat l'abastiment en òrbita de les seves estacions espacials, mitjançant acoblar naus Progress. Són naus que encara ara utilitzem, molt evolucionades. Van ser els primers que van dir no només posarem astronautes en òrbita, sinó que a més hi enviarem naus no tripulades que s'acoblaran a l'estació espacial per proveir de queviures, i ho fan. Cal dir, però, que el projecte Salyut 7 acaba un xic malament, perquè quan aquesta estació retorna a la Terra, perden el control i cau, en lloc de caure a l'oceà, cau sobre zones d'Argentina, afortunadament, sense causar víctimes. Per tant, ja veus, un retorn molt, o un final molt problemàtic d'aquest programa Salyut.
Estem parlant del programa Salyut. Això té a veure amb la Mir, amb aquella estació que dèiem als anys 90?
Ara te l'explicaré, la Mir, perquè sí, la Mir ve després i és potser la icona de l'estació de les estacions espacials, però abans que la Mir, deixa'm que et digui què fan els Estats Units mentre. Perquè, clar, els Estats Units tot això els preocupa, no? Perquè veuen que ells ja han arribat a la Lluna, els americans em refereixo, però veuen que els soviètics estan col·locant llocs habitables a l'espai i decideixen ells també han d'anar-hi. Però fixa-t'hi, el que els motiva són dues coses als americans. Una, veure que els soviètics ho estan fent. Dos, i és la gran motivació dels americans, és veure que l'enorme talent que han aconseguit reunir a la indústria aeronàutica, aeroespacial, per aconseguir arribar a la Lluna, el perdran si no hi ha projectes de continuïtat. L'últim cop a la Lluna és l'any 1972 i la NASA es planteja ara què farem per mantenir tot aquest gran talent que tenim i que no es dissemini cap a altres sectors, cap a altres indústries, no? I decideixen crear el programa de l'Skylab, que acabarà sent la primera gran estació americana. Aquest projecte ja l'havia somiat l'alemany von Braun, que és el pare de l'aeronàutica, de l'aeroespacial americana, però els seus esquemes eren molt cars i molt complexes, i la NASA decideix fer una cosa molt arregladeta, una xapussa, diríem. Va, diu, què tenim? Home, doncs tenim peces que ens sobren dels Apolos. L'últim cop que hem anat a la Lluna és l'any 1972, però si sobren peces de coet. Diu, sí, i per què no aprofitem totes aquestes peces i construïm una estació espacial? I això és el que fan. Agafen una part del gran coet Saturn 5, la tercera fase, la buiden, hauria d'haver-hi combustible dins, la buiden i la converteixen en un habitacle, i això serà la llavor, acabarà sent l'Skylab, la primera estació espacial americana, feta per peces aprofitades que llançaran a l'espai el 14 de maig, de 1973. Un disseny ràpid i eficient com mai no s'havia vist.
Clar, quan poses un element d'aquest tipus en òrbita, suposo que tan important és tenir-lo allà i tenir-lo estable com poder anar i tornar. No sé si els americans el tema del taxi el tenien solucionat.
Sí, tenien els Space Shuttle, les llançadores espacials, però tenen un problema, de fet. No, i perdona, i abans a les estacions espacials encara els hi quedaven coets Saturn per portar els astronautes aquí, però tenen un problema, que és que en l'aïllament de l'Skylab tenen un problema gravíssim, de fet, dos problemes gravíssims, i és que els hi falla el desplegament dels panells solars, porta dos panells solars que han de proveir d'energia a l'Skylab, un es trenca, es fragmenta i es perd, i l'altre no es desplega, queda enganxat en uns cables, i després tenen un altre problema, que és que l'Skylab porta com un escut protector que ha de protegir de la llum solar, de l'escalfor del sol. Pensa que l'espai on no hi ha atmosfera, si no estàs protegit, les temperatures et poden pujar fàcilment per sobre dels 100 graus, doncs també perden, en l'aïllament, perden l'escut. Per tant, han col·locat una estació en òrbita, xapussera, però amb el seu mèrit, però han tingut un problema. No tenen ni energia a dins, ni tampoc tenen protecció del sol, i les temperatures, els instruments de dins, comencen a llegir temperatures de 50 graus. Afortunadament, en aquell moment encara no hi ha tripulacions dins, no és habitable en aquell moment.
És un tema que realment s'ha de solucionar. Diu la llegenda que els enginyers de la NASA es van inspirar visitant un magatzem de jardineria. Això és veritat?
És veritat, i ho recullo en un dels meus llibres, el 100 històries de l'aventura espacial. És cert. Ells diuen, tenen pocs dies de reacció, tenen molt pocs dies. I diu, hem d'enlairar alguna cosa, astronautes, per treballar allà.
I hem de posar aire condicionat allà.
Hem de posar aire condicionat i piles. Hem de posar energia i un parasol. I el que fan és, en una visita en un magatzem de jardineria, s'inspiren i veuen un pal llarg de podar, arbres, i diuen, ja està. El que farem és construirem de forma ràpida, també xapucera, si m'ho permets, un bastó llarg amb unes tisores, estic simplificant, a l'extrem, i això serà el que els astronautes que ara enviarem utilitzaran per alliberar el panell solar que no se'ns està desplegant. I després veuen un parasol, diu, ja està. El que farem és una tela, construïm ràpidament una tela, i també els demanarem als astronautes que ara enlairarem que muntin aquest parasol per protegir l'estació a la Skylab de la temperatura. Fixa-t'hi, s'enlairen ràpidament, amb 11 dies després, ja s'està enlairant una tripulació. Això és increïble, la capacitat aquesta d'inventiva i de reacció, i ho fan després d'un treball a l'espai molt complicat, supercomplicat. Tres astronautes treballen a l'espai i aconsegueixen rescatar l'Skylab.
Una pressió brutal, perquè el primer element que determinarà si tens èxit o no a la teva missió és si salves la vida, perquè
correcte,
si fracasses, aquests 50 graus són força insostenibles. Després també hi va haver problemes a l'hora de tornar a la Terra.
Ai, aquest va ser un problema gravíssim i superhistòric també, que va donar lloc a la tira d'anècdotes, algunes d'elles molt còmiques, i és la reentrada. La matinada del 12 de juliol del 79 retorna a l'Skylab completament descontrolat. Se'ls fragmenta i cauen sobre Austràlia, de nou, per fortuna, sense causar, sense ferir cap persona, però sembla que sigui animals, sembla que sigui ramats i tal. Aquí, com et deia, moltes anècdotes. Per exemple, el comtat d'Austràlia on cau té una llei que multa amb $400 a qui tiri brossa a la carretera. Doncs multen els Estats Units amb $400, per tirar brossa a la carretera. Un diari americà...
No estava regulat si la tiraves des del cotxe o
no,
des de l'espai.
No, això la lletra petita no ho deia. Després, un diari americà ofereix $10,000 a la primera persona que vingui des d'Austràlia a San Francisco en un fragment de l'Skylab, pensant que ningú no ho farà perquè t'has de pagar d'entubi, no?, el viatge, i no tens els diners. Doncs mira, una emissora de ràdio australiana diu, jo ho pago. I li paga a un jove australià que havia trobat una peça al viatge, i sí, un jove de 17 anys se'n va cap a San Francisco, i després de que certifiquin enginyers de la NASA, que allò sí, és un fragment veraç, no?, doncs rep el premi de $10,000. El president Carter ha de fer disculpes públiques davant del primer ministre australià. Vull dir, es produeix aquí un munt d'anècdotes divertides, afortunadament divertides, perquè no hi ha baixes.
Mira, ens ha caigut, però realment no volíem, tal.
Exacte.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui estem visitant les estacions espacials amb el Joan Anton Català. I abans, Joan Anton, et preguntava per la Mir, que és l'estació russa que tots teníem una mica al cap. Realment va ser molt important, aquesta estació.
Molt, perquè torna a ser una superinnovació. Fixa't que t'he dit abans que els soviètics havien innovat. Doncs aquí tornen a innovar i construeixen una estació modular. És a dir, que es pot construir per peces. Això és el que avui encara hem utilitzat per construir la nostra estació espacial internacional. La Mir s'enlaira l'any 1986 i va estar en òrbita ni més ni menys que 15 anys. Va rebre 5 expansions, és a dir, 5 nous mòduls. Un sisè mòdul, admès que va rebre, servia perquè fins i tot les naus americanes s'hi poguessin acoblar. Són els Space Shuttle americans, ara sí, s'hi poguessin acoblar. Va començar pesant 20 tones i va acabar pesant-ne 135 del que va créixer a l'espai. I els seus registres són impressionants. Mira, va rebre la visita de 31 naus Soyuz amb tripulacions, de 64 naus de subministrament. L'estada més llarga que s'hi va fer va ser de 483 dies. I les naus americanes s'hi van acoblar un total de 9 cops. Finalment, la Mir cau, com totes elles, a l'any 2001, però aquí sí que va fer perfecte. Els russos diuen, no la volem tornar a espifiar, i envien una nau Progress d'aquestes de càrrega no tripulades que s'acopla, i amb els motors de la Progress diríem, controlen l'entrada de la Mir, que cau perfectament sobre l'oceà Pacífic.
Abans ens parlaves d'aquest rècord de 237 dies a l'espai. Ara no recordo el nom, però hi ha aquella anècdota o aquell fet històric d'un astronauta que se'n va anar a l'espai sent soviètic i va tornar i ja no existia la Unió Soviètica.
Ah, doncs mira, no ho sabia això, Joan. És molt probable, però no ho sabia.
No sé si és aquest rècord, perquè em sonava que era encara algun dia més, però sí que ja crec que hi ha un astronauta que, i a més va haver d'estar a l'espai perquè no hi havia diners per tornar-lo i s'havia d'anar llogant el material rus per aquells primers passos després de la Unió.
I s'havia de fer el nou passaport. Ah, doncs no ho sabia.
No sé si necessites passaport per tornar de l'espai. En tot cas, si ens oblidem de tots aquests noms, ho citaves ara, quan ara parlem d'estacions espacials, ràpidament a la boca ens porta a dir Estació Espacial Internacional.
Sí, aquesta és la joia de la corona actual, que és la que tots tenim al cap.
I aquí estem cooperant, diguéssim.
Sí, aquí sí. Aquí és una estació que li hem dedicat ja un capítol fa unes temporades aquí a la Terra Esplana. Recordem que hi participen la NASA, l'Agència Espacial Russa, l'Europea, la Japonesa i la Canadenca, i es va construir una mica emmirellats amb la Mir, modularment. Per tant, es va construir a l'espai. El primer mòdul, que és rus, en l'aire, el 1998. I a partir de llavors es comencen a acoblar mòduls a l'espai fins fer-la créixer. Ha estat habitada permanentment des de l'any 2000. És a dir, fixa-t'hi, sense parar, canviant, lògicament, tripulacions. És l'objecte més gran que tenim en òrbita de la Terra. Orbita 400 quilòmetres d'altura, més o menys. I actualment hi consta ja de 16 mòduls, 6 russos, 8 americans, 2 japonesos i un europeu. Té 109 metres de llargada i quasi 13 quilòmetres de cables a dins. Ha estat visitada per més de 240 astronautes de 19 nacionalitats, Pedro Duque inclòs. I aquí és on estem ara aprenent de l'espai. Estem fent experiments de tota mena, veient quins efectes té l'espai en el cos humà. Té uns ports on s'hi poden acoblar naus diferents, des de la Soyuz o les Progress de càrrega russes, a les Crew Dragon de l'Elon Musk, a les Dragon també de l'Elon Musk, però que només són de càrrega, les Cygnus, que també són de càrrega. És a dir, és com un mecano espacial, doncs això és l'Estació Espacial Internacional.
Mira, tenim uns oients que no ens els mereixem. Ens apunten a aquest astronauta que et deia.
Sí?
És Sergei Krikalyov. I se l'anomenava també l'últim ciutadà de la Unió Soviètica.
Ostres,
que xulo. Perquè, efectivament, el primer pas que va haver de fer quan va arribar va ser estripar el
passaport.
Allò de Into the Naked Pone, doncs exacte. Estava desactualitzat. Tornem a l'Estació Espacial Internacional. Fins quan estarà operativa, més o menys?
Comença a donar ja signes de ser velleta. S'espera que pugui ser finançada fins a l'any 2030. Ja, com et deia, comença a haver-hi signes de que està patint problemes. Hi ha hagut algunes fuites d'aire, afortunadament no perilloses. Hi ha hagut incidents greus entre els Estats Units i Rússia, acusant-se mútuament de sabotejar o de no cuidar suficient, però directament et diria de sabotejar parts de l'estació espacial, i els russos ja darrerament comencen a donar un missatge que es llegeix entre línies que ens venen a dir no sabem si continuarem en aquest projecte o ens anirem cap a la Xina, que està desenvolupant també els seus projectes. No ho han dit així de clar, però tu llegeixes entre línies i es comença a deduir que igual els russos marxen.
Clar, perquè l'ordre mundial ha canviat. No sé quin paper hi té la Xina amb tot això, perquè de moment no l'havíem citat.
No,
apareix ara.
No, mira, jo a la Xina, quan parlo de la Xina, molts cops dic els dònuts. No? Havíem estat sempre mirant a Occident i ara de sobte ens girem i veiem la Xina. I diem, ostres, però sí, l'havíem oblidat completament. I tenen un programa espacial increïble. Tenen un robot a Mart, dos robots a la Lluna, i ja tenen estació espacial a l'espai. Ells ja havien començat a fer anys amb dos prototips que van enlairar a l'espai, però no estaven dissenyats com per poder romandre en allà, però ara sí, la tenen, I es diu Tiangong, que en xinès sembla que traduït vol dir el Palau Celestial. I quan ja tenen un primer mòdul, la van omplint d'altres mòduls, quan estigui acabada, tindrà una mida similar a l'antiga Mir soviètica. Això vol dir uns 5 cops més petita que l'Estació Espacial Internacional, però tot això és una fita increïble dels xinesos.
Això pel que fa a una iniciativa governamental, però també hi ha la iniciativa privada aquí, i aquí el nom que hem de citar és aquest de Jeff Bezos, que no només ens porta coses a casa, sinó que també ens vol portar a l'espai.
Sí. Clar, aquest és l'altre canvi de paradigma. Ja l'estem veient en SpaceX, també de l'Elon Musk, que és que la NASA ja diu, escolta'm, el que abans fèiem només des de l'administració, ho faran les companyies privades que treballaran per nosaltres. I quan s'acabi el projecte de l'Estació Espacial Internacional, és molt probable que la NASA ja deixi en mans privades quina ha de ser i com ha de ser aquesta nova estació espacial. I aquí ja s'han llançat a fer dissenys. Blue Origin, que és l'empresa de Jeff Bezos, l'empresa aeroespacial de Jeff Bezos, ja té plans. La seva estació s'anomena Orbital Reef i els seus clients serien, i ho han dit, agències espacials, com ara la NASA, però també empreses de turisme, universitats, centres de recerca. Lockheed Martin, un altre gegant històric de l'exploració de l'espai, també ha anunciat el seu projecte que es diu Starlab. Per tant, ja veuràs com, a partir d'aquest moment, s'obriran grans empreses que diran, jo també em puc construir d'habitatges a dalt.
No sé si... crec que tenim temps per a una última qüestió, que s'està tornant a parlar d'anar a la Lluna.
Sí.
No sé si... Si necessites tindre un... Ja sabem que no cal una estació intermitja.
No, però la volem posar, i de fet el projecte americà de retorn, que es diu Artemis, aquest projecte, contempla en una de les seves fases col·locar una estació que es diu Gateway en òrbita al voltant de la Lluna, perquè una mica la idea seria, i seria des d'aquesta estació que baixaríem a la Lluna i tornaríem a pujar. Per tant, primer aniríem a l'estació Gateway, ens acomodaríem, passaríem uns dies de relax en allà, els astronautes, i llavors sí, baixarien i tornarien a pujar a la Lluna i de la Lluna. És la idea inicial.
Faríem transbord.
Correcte. És normal pensar que acabarem tenint una estació orbital al voltant de la Lluna, igual com l'acabarem tenint al voltant de Mart. Això són passos segurs.
Això és el que et volia preguntar. No sé si l'objectiu d'aquesta estació a la Lluna és que serveixi no per anar a la Lluna, sinó per anar...
Segur, perquè el salt a mar és molt llarg, és molt gran, i per tant és possible que aquest salt s'acabi donant per saltets més petitons. No ho sé, eh? A lo millor primer en una estació orbital de la Lluna i d'allà sortint cap a Mart. Això no està decidit, eh? Jo ara... Però sí que si tu ho mires a futur i deixes anar la imaginació, segur que hi haurà estacions orbitals a Mart, segur.
Doncs ens quedem amb aquest últim apunt. Joan Anton Català, gràcies, un diumenge
més. Gràcies a tu, Joan.
El suplement. Amb Joan Bota.